pugem al núvol aquest programa. Us imagineu que poguéssiu esborrar del cervell les coses que us han fet mal d'una relació que no ha funcionat? Això és el que ens proposa la nostra convidada d'avui, l'artista, escriptora i investigadora Alicia Koff, en la seva última novel·la, Memòria d'Eco, publicada per l'altra editorial. A algú li semblarà que tot això que estem dient ara és ciència-ficció, però potser ja fa estona que vivim en un món on tot és una mica estrany. No sigueu porucs ni porugues. Imagina, ens fa lliures.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
El cor funciona com una centrifugadora, tot allò que el cap no pot pair o no pot entendre. Això és el que ens explica Mitski, aquesta cantant americana d'origen japonès, i això potser també és el que ens ve a dir Alicia Koff al seu últim llibre. Benvinguts, benvingudes a Les dones dels dies, aquest programa que s'entén de vegades i de vegades, no? Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Catalunya Ràdio, a Les dones i els dies, i saludem, que ens fa molta il·lusió, tornar a tenir aquí Alicia Koff i aquesta Memòria d'Eco. Com estàs?
Hola, Montse, també em fa moltíssima il·lusió estar aquí avui parlant amb tu, de nou, i molt bé, molt contenta.
Molt contenta. Diguéssim que has sortit de la cova.
Totalment.
Perquè fa 10 anys d'aquell Germà de Gel, el teu primer llibre, que va tenir un èxit rotund, Premi Documenta, Premi Llibreter, traduïda a 10 llengües, tesi doctoral pel mig...
Exacte.
Hauríem de portar un desfibrilador aquí, eh?
Totalment, ho has encertat, sí, sí, sí.
Com ha estat tot això? Molt bèstia.
Bé, doncs jo em complico la vida una mica, no? I llavors, per no tornar a fer bastant el mateix, vaig dir, bueno, com sempre, em poso en un cicle d'investigació que normalment és artística, que va començar amb una expo a la Joan Prats, com també va passar amb Germà de Gel, que abans ja eren diverses expos, i vaig decidir canviar el marc, no? Les ulleres amb què mirava la realitat, i vaig posar com una clau una miqueta... del que se'n diria ciència-ficció especulativa, que és la que no té ovnis, és la que no hi ha naus espacials ni anem a l'universo, sinó que és aquella que proposa que per una novetat social, el que en diuen novum, els teòrics de la ciència-ficció, doncs alguna cosa canvia, no? És el tipus que fa la Margaret Atwood, no?, amb el cuento de la criada, o ja més en cultura popular, Black Mirror, no? Que és, és un near future, coses que ja existeixen, però una mica tensades.
I és coses que, de fet, aquesta novel·la no ens sembla tan estranya. Ara explicarem de què va, però d'aquí ens imaginem que d'aquí 5 anys podria passar alguna cosa així, perquè amb l'adveniment d'intel·ligència artificial, vaja, tot podria ser. Clar, tu dius que ets investigadora, artista, moltes coses. Tot és una manera de crear. Mm. Però jo... de veritat que t'ho dic, et sento sempre exploradora. No sé si en aquests temps que corren, tu que vas venir a explicar-nos a Germà de Gel, tota la història dels exploradors i el viatge a l'Antàrtida, no sé si en aquests mons que corren és més difícil arribar a l'Antàrtida, és més fàcil arribar a l'Antàrtida que estimar.
Jo crec que sí, absolutament. O sigui, jo hi vaig arribar, em vaig comprar un bitllet d'avió, vaig anar a Islàndia, d'allà vaig agafar una avioneta i em vaig plantar al Cercle Polar Àrtic bastant fàcilment. Llavors, això és el que s'explicava Germà de Gel, i realment hi ha zones del propi cor que són a vegades inexpugnables, no? I ens passem la vida donant voltes a veure on està aquell lloc magnètic que sembla que es va movent i no acabem de trobar. Llavors, les metàfores que van canviant a la meva obra són maneres d'explorar aquesta zona que és magnètica i que es va movent.
Això, com dèiem, més fàcil anar, com dèiem, a l'Antàrtida amb avioneta que no pas, doncs, a vegades estimar en els temps contemporanis. Expliquem una mica, anem a la novel·la, perquè aquesta protagonista, l'Eco, després d'un desengany amorós, és una dona que decideix digitalitzar la seva memòria per editar-ne els seus records. Vaja, pujar-la al núvol, allò que feu amb les fotos, doncs amb la memòria. El que, i així pot decidir el que vol guardar i el que no. Tu t'hi has sentit temptada, també, a la teva vida?
Esclar,
real.
Evidentment. Per això he escrit aquesta novel·la, per fer el que no puc fer realment a la vida. I per una mica...
I també per descansar, perquè sí. Crec que tenim... Això d'intentar lligar, d'intentar estimar, d'intentar conèixer els altres, cansa molt.
Sí, sí, és desgastant. I bueno, doncs jo crec que amb l'excusa de la divertida, perquè també m'ho vaig passar molt bé imaginant exactament com seria l'extracció de memòria, no? I aquesta idea de l'iCloud una mica portada a l'extrem, perquè iCloud vol dir la I ve d'internet, però ve de també I, de jo, cloud, jo, núvol, que és el nom d'un capítol, no? Per tant, no costa gaire extrapolar-ho. I en un món on els lloguers ens apreten, les
relacions... Això t'anava a dir, que aquella història també vols fer el sentit de l'humor, perquè aquesta dona, el que diríem que, per dir-ho ràpid i malament, dona el seu cos a la ciència.
Exacte.
Perquè és més econòmic viure en aquesta càpsula on li estan extraient la memòria sí. que pagar un lloguer a Barcelona.
Sí. Sí.
Això em sona bastant.
Llavors, això seria la part una mica Black Mirror de dir... Aviam, qui no acceptaria aquest pacte si te deslliuressin del burnout laboral, de pagar aquests lloguers increïbles, d'haver de superar decepcions amoroses una rere l'altra, i et diguessin, mira, descansa, tu tranquil·la. Això val la meitat, eh?, que el teu lloguer. I aquí no t'arreglem.
No ho has de fregar, no has de res.
Sí, i
això descansa.
Jo crec que això també té a veure doncs, en un moment en què jo crec que amb moltes persones ens pot passar, no? Que entre els 30 i els 40, que arribes molt cansat, joder. Que
I els 50 fart, també.
No sé, que estàs fart d'exprimir-te, d'automillorar-te, d'acumular títols acadèmics i mai arribar... com que tens la sensació que sempre hi ha alguna cosa exprimint-te a la gran ciutat, sigui lloguer, però bueno, ja, llavors si vols millorar les teràpies i totes aquestes coses que fem per ser millors, i més els títols acadèmics que ens traiem, no sé, jo vaig arribar a un punt que realment estava en aquest burnout i vaig imaginar-me aquest món perfectament. Mm-hmm.
Entre màsters i teràpies...
De tot.
No hi ha temps per tot. M'encanta perquè l'anunci d'aquesta empresa que treu la memòria diu... I és divertidíssim, diu... Més val digital que esgotada. Antònia. Antònia, ho afegeixo jo.
Sí, sí, sí. Clar, t'imagines... O sigui, jo el que vaig fer és extrapolar la lògica que ja existeix ara, no? Que és de màxim rendiment i de qualsevol cosa abans que està físicament no funcional, no? I ironitzar amb això, clar, clar.
Humor, amor... xarxes socials, ara parlem de tot això i d'aquest Memòria d'Eco de l'Alicia Koff. I com tot el que fa l'Alicia Koff està ple de música i de ball, que és una part molt important de la seva vida. I aquesta música que sentireu ara i totes les que vindran surten totes en aquest llibre. Podries fer una playlist, no sé si l'has feta, però segur
sí,
que sí.
L'he feta i està, i aquesta cançó hi és.
Està penjada. Parlem de les apps de cites, perquè aquesta parella, aquest desengany amorós, són de dues persones que s'han conegut en una aplicació de cites i encara estem allò amb la imatge de les mascaretes flotant a la nostra memòria, amb aquest món, podríem dir, post-apocalíptic, de ciència-ficció, etc., que ens va portar la pandèmia, però que també va una mica es trasllada al món de les aplicacions de cites. Perquè al final les aplicacions de cites el que veiem és com uns continguts, una cosa que ens volen vendre, un paquet, però sembla que no coneixem a la persona. Mm-hmm. O no coneixem la veritable persona que hi ha darrere.
Bé, com totes les xarxes, el que fan les aplicacions és fer un catàleg humà on tu mateix seràs el que tu mateix et converteixes en un producte mitjançant les teves fotos que tu penges i el que dius de tu, no? Llavors aquí hi ha molt joc per la construcció, diguem, autoficcional, i també per l'opacitat, no? I en aquest cas parlo com un personatge, no? Intenta ser com bastant transparent i dir-ho tot i com realment més o menys honest, i l'altre personatge és molt opac i per això pot resultar fins i tot més seductor, no? Perquè no diu gaire res.
Dius, tu has parlat ara de personatges com si fossin, és a dir, que podien ser un home, una dona o intercanviables, però, curiosament, el que és més blanc, el que ho explica tot, és la dona, i el que és més opac, i és també el món del patriarcat, que expliques també en la novel·la, on l'home ha guanyat com punts quan és això, opac, quan acaba d'explicar, quan de sobte ja no contesta els missatges, tot aquest món del ghosting, no?, que se li ha dit.
Sí, sí.
Tu creus que aquest llibre, per exemple, l'has escrit tu, evidentment, que ets una dona, però creus que l'hauria escrit igual un home?
Mira, doncs no ho sé, jo crec que no, evidentment, però justament quan el vaig acabar, quan el vam treure, tenia ganes de parlar amb diverses dones i justament per casualitat em va tocar parlar amb diversos periodistes seguits i alguns nois joves, i no vaig notar cap mena d'estranyesa i fins i tot s'identificaven, perquè evidentment les situacions de ghosting passen pels dos costats, vull dir... curiosament... jo crec que és un comportament que pot passar pels dos costats, és a dir, que hi hagi una part més opaca, però sí que les situacions concretes que explico aquí són molt del patriarcat i molt, que és la intenció meva també com a escriptora, hi havia la intenció de reformular la història d'amor a partir d'una cosa que vaig llegir de la Vivien Gornick, que m'encanta, que diu: avui en dia una història d'amor ja no pot portar cap descobriment, no? Per ella, The End of the Novel of Love diu que la fórmula està esgotada, i a mi m'interessava veure de quantes maneres podia deconstruir una història d'amor, començant ja per la manera com es coneixen, que no és clàssica, és a dir, també m'agrada molt l'Annie Ernaux, i ella ja no pot explicar aquesta història perquè ja no és de la seva generació, no? Llavors intento aplicar l'Helena analítica una mica de l'Annie Ernaux a Pura Passión, i el que faig és introduir l'agència o la influència del que permet una xarxa. I una xarxa el que fa és plantar-te davant algú del qual no saps res, no tens ningú en comú, i que ha construït el seu personatge amb molta informació o amb molt poca, que també és una manera de construir el personatge, no? I ometent coses, evidentment, no?
I creus que aquí, en aquest lloc, és on les dones poden perdre més?
Sí, jo crec que les dones sempre són la part més vulnerable, si és que elles busquen una parella estable i, bueno, un projecte real. Perquè, evidentment, si vols jugar, totes les parts són igual, no? El que passa que sovint, per diverses qüestions culturals, hi ha un tant per cent més alt de dones que poden buscar això, no? Tot i així, la novel·la no pretén teoritzar ni fer una teoria general, sinó parlar d'un cas particular, que jo crec que és el bo que té la novel·la, que posa una càmera a dins del cor de la situació, no sociològica, però sí que hi ha una mica de mirada sociològica, perquè evidentment parlo amb molta gent abans d'escriure, i aquesta situació és bastant comú, no? La d'un senyor que sembla una cosa i després n'és una altra, i surten informacions inesperades a la quarta cita, quan ella ja ha dit que sí a fer certes coses, i de cop i volta o l'altre s'esfuma, o l'altre resulta que per casualitat viu amb una senyora a casa seva que no és la seva mare, o etcètera, no? I això depèn molt...
Clar. Em fa molta gràcia, perquè un moment el personatge diu: no et facis il·lusions, quan la cosa ja està embolicadíssima.
Sí, sí. En aquest cas, quan ja ha passat de tot, diguem que i ella ha explicitat que vol una relació sèria i l'altre ha fet el paper romàntic i tot, doncs ja no et facis il·lusions quan ja ha passat de tot. Dius: a veure, això ho dius al principi, no? Si estàs aquí de passada i vols passar-t'ho bé una estona, estàs perfecta, però ho has de dir al principi, no quan ja li has creat l'imaginari de la relació ideal, no?
A mi hi ha una cosa que també fa molta gràcia del llibre, que és que hi ha un moment, i això ho reconeixerà molta gent, que ha estat en aplicacions, i no en aplicacions, perquè ara el jovent ja ha deixat les aplicacions, ara ja estan a l'Instagram, però aquella cosa que ja no tens contacte, però aquella persona segueix fent-te likes a l'Instagram, sí. O on sigui. És a dir, com aquesta manera de seguir-hi sent, que té molts noms, diuen breadcrumbing, d'allò de deixar mulletes de pa, etcètera. Aquesta manera de funcionar, que és, llavors dius, si a mi ja no em vol, si no s'està relacionant amb mi, amb què exactament de mi s'està relacionant.
Sí, sí. Els anglesos han posat moltíssimes etiquetes, això, per sort, perquè són útils. I clar, ja, això se'n diu orbiting. I,
orbiting.
O sigui, a part del ghosting, ja hi ha el soft ghosting, l'orbiting, i bueno, n'hi ha molts, no?
Jo... Això hi ha gent que diria que és el maleducat de tota la vida.
Sí,
per,
sí.
Ho dic així finet, bueno, per no dir una altra cosa.
El marejador, que...
el marejador.
El ni come ni deja comer.
Exacte.
O sigui, hi ha moltes coses.
Llum de gas.
Gaslighting,
el clàssic.
No? Sí, sí. Però dius, en aquest cas, per exemple, la persona fa el que seria un soft ghosting, no? Perquè hi ha un fade out, no? D'alguna manera, i però després segueix relacionant amb el que seria el rastre digital d'ella, mirant tot el que ella fa, escoltar la música que ella escolta, penjant-se cançons, no? Per tant, la relació segueix, però segueix virtualitzada, no?
I has arribat a alguna conclusió de per què els éssers humans s'enganxen a això? És una manera de seguir visible a la vida de l'altre?
Clar, jo crec que... Curiosament, quan he buscat informació, és bastant masculí el tema de l'orbiting i tal. Jo crec que és una manera...
Com ho traduiríem, orbiting, en català?
Orbitar el teu espai digital,
sí.
Vol dir que generes una presència a través de mirar, per exemple, stories i fer o comentaris o sense comentaris, però veus que l'altre ho mira tot el que tu fas, no desapareix.
Sí, quan... com una mena d'estar omnipresent.
Omnipresent digitalment, posar likes raros a coses que ningú posaria like... En plan, només ta mare mira allò i ho mira aquell, pesat, no? I dius, per què estàs mirant tot el que faig si no vols res de mi? I ja ha quedat clar, no? Llavors, ja, no sé, a partir de cert moment que ja portem temps a les xarxes, posant que portem 5-10 anys, jo crec que qualsevol dona reconeix això. I jo crec que és una mica la pixadeta de no t'oblidis de mi. Estic aquí, una miqueta.
O sigui, orbiting per pixadeta m'agrada.
Sí, pixadeta, que és, bueno, quan jo m'aclari, tornaré a aparèixer, i perquè no m'oblidis, doncs, mentrestant, doncs et vaig com... No? Rodejant de signes perquè no em puguis oblidar.
No sé si hauríem de posar el jurado ara aquí. Parlant de Memòria d'Eco, d'Alicia Koff, aquesta novel·la que acaba de sortir amb aquesta portada rosa, amb aquest món que jo diria una mica de llum halògena, on tot és com molt maco, però si ho toques es desfà. És una mica de cartó-pedra.
Sí. Sí, la portada és un render que és el fruit d'una conversació amb una intel·ligència artificial que em vaig dedicar a fer-la somiar i a imaginar espais i portals per on es pogués digitalitzar la protagonista. I aquí concretament li vaig dir "So suau de ferida líquida".
So suau de ferida líquida, mare meva.
Ho vaig fer per tornar-la una miqueta boja en el sentit de que no pogués representar una cosa que fos de l'imaginari existent. És a dir, amb la intel·ligència artificial l'única manera de que no imiti o faci mimes i d'allò humà és trencar les normes, hackejar-la, no? Per tant, això és un hackeig de llenguatge per crear un espai no abans existent en el qual... Jo, evidentment, li vaig donar els colors i instruccions tècniques, però diguem que les formes són irreconeixibles. I és una mica aquest espai, sí, un espai pseudoterapèutic que podria estar més o menys viu i on reneix alguna cosa nova, no? I és aquest espai on va ella, no? És un espai d'intimitat posthumana, en dic jo.
Això t'anava a dir. La intimitat és una altra de les qüestions també en aquest llibre. De tu ja portes molt de temps treballant amb la intimitat especulativa, amb aquesta idea, però en realitat és... Si es relacionen amb mi a través de les cançons que m'agraden o de les fotos de la meva primera comunió, qui sóc jo? Què importo aquí? En el fons, tots acabem perdent una mica d'identitat en aquesta història, i suposo que també la vida. No sé si tu volies fer al final una crítica de les apps de cites o ja una crítica sobre l'ésser humà.
Per mi les apps de cites aquí són quasi bé circumstancials perquè ja estan super normalitzades. També he de dir que conec molta gent que ja té família i dos fills i s'han conegut per Tinder i els hi ha anat molt bé, eh? Vull dir que no és una crítica a les apps de cites, és la reformulació d'una història d'amor en la qual hi ha una sèrie d'agències, i agències vull dir influències, que són tant tecnològiques com climàtiques i que estan a l'ordre del dia, no? El que jo les faig més presents perquè la novel·la clàssica encara no ha integrat, diguem-ne, tots aquests elements que pot ser la veu de l'animal, el factor d'un virus que canvia la realitat, la qüestió del món digital i la seva materialització en centres de dades, no? O el seu espai que ocupa. Són aspectes que jo investigo com a investigadora, diguem, doctoral, i que volia posar en solfa, diguem, a nivell de novel·la. Mm-hmm. I després la història d'amor també té un element experimental, que és que, si t'hi fixes, em vaig carregant tota l'estructura clàssica de la història d'amor. És a dir, primer presento dos personatges que serien ideals, no?, per més o menys una història d'amor, amb uns perfils molt similars, on sembla que no hi ha interessos estranys en comú, perquè tots dos pues, tenen una feina similar i tal. I després, per no fer spoiler, no ho dic, no?, però vaig trencant una mica les convencions, diguem-ne, estructuralment i també i també els personatges.
No expliquem res més, que la gent ha de llegir aquest llibre, però tu deies que no eres fan de la ciència-ficció, però que, clar, vivim en uns temps que ens hi porten. I jo crec que la pandèmia va fer un sí. abans i un després, sí, sí, sí. Però també estem vivint situacions, diguem-li, surrealistes o arreals, o no sabria com definir-ho.
Totalment, clar, ja portem... Jo crec que la pandèmia va marcar l'inici, clar, de la ciència-ficció especulativa a la nostra vida i seguim allà. I avui llegia que, de fet, està previst que hi ha totes les condicions perquè hi torni a haver una pandèmia aviat. Per tant, això és el que jo vaig... A l'hora d'imaginar el futur, el que vaig agafar va ser el passat recent i extrapolar-lo una mica. I quan descric coses, són extrapolacions de coses que ja han passat, no? Però... jo crec que s'ha convertit en un gènere realista, la ciència-ficció, perquè la tecnologia forma part ja de les nostres vides i les agències que no són purament humanes, no, com el canvi climàtic, és un protagonista de la nostra realitat, a les notícies aquests dies amb els canvis de temps, els temporals. Això abans no hi era i no es reflectia també en l'art, no? Jo crec que ara la tasca de l'artista és assenyalar aquests buits de representació que es tradueixen també en les relacions humanes, no?
També fa gràcia perquè l'únic que s'escapa de tot això és un gat. És l'única persona que li importa un pítol digital, l'única persona, no sé com dir-ho, l'únic ésser, que no està pendent de les fotos que penja, ni s'ha d'extirpar la memòria per poder sobreviure, ni té problemes de lloguer. És a dir, aquí sí que hi havia un animalista dins defensant moltes coses o dient que malament ho hem fet els humans, que fins i tot un gat ho pot fer millor.
Sí, sí. El gat és el contrapunt salvífic, no?, de la protagonista i està allà per fer una mica Don Quijote i Sancho Panza, no? Ella s'imagina tots aquests mons o els habita com els habitem tots, eh? I ja també diria que a les novel·les clàssiques també els herois s'enamoraven de la idea, no?, de l'estimada que podia ser pues, qualsevol protagonista que té un component d'idealització, no? Però el gat el que fa és el contrari, és, bueno, què? Doncs tinc gana, no tinc gana, no? Estic aquí. I
sobretot no envia missatges erronis.
I absolutament li és igual tota aquesta construcció que ens hem fet virtual, no? I crec que sempre ens retornen com un cert sentit comú de la presència i sobretot de l'afecte real, és a dir, afecte humà, que és companyia, que és presència, que és tot el contrari de la idealització, aquesta romàntica, no? I jo crec que en aquest sentit és el professor real, no?, del llibre, no?, que és el professor d'amor, és el gat.
El mestre.
El mestre sí, sí.
Del que és l'amor i del que no. És estar sempre present, cuidar, estar pendent de l'altre. Això que sembla que en els temps contemporanis costa moltíssim. Oh, river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Ja us dic que totes aquestes cançons que posem, quan passen, res, estem a 2:15 de la nit, a Les dones i els dies, són reals i estan dintre d'aquesta història de memòria d'eco, com aquesta Audrey Hepburn cantant aquest Moon River a la pel·lícula de Breakfast at Tiffany's, de Desayuno con Diamantes o Desdejuni amb Brillants. No sé com ho van traduir, perquè tot és molt estrany. També. I aquesta cançó també ens parla justament d'un gat i de la història. Aquí fas una... et relaciones també, que és una cosa amb el llibre, que és una novel·la, però que com deconstrueixes el que podria ser una novel·la clàssica, tu tens converses, podríem dir, amb el cinema i amb pel·lícules i amb autores. Mm-hmm. Estàs... tota l'estona estàs tenint una conversa. I a mi fa temps me'n recordo que vas dir, és que jo no escriuria novel·les si sapiguessin com acaben.
Exacte. Clar, per mi una novel·la és una investigació divertida, en el sentit de que jo sempre estic investigant, explorant algun tema des de diversos angles, no? L'art em permet formats més curts, més d'imatge, i la novel·la requereix certa tensió, perquè necessites una pregunta que d'alguna manera et persegueix, no? Hi ha una mica més de tensió en la novel·la i per això la faig al final. Però alhora és un dispositiu que ho integra tot, és increïble. La novel·la ho absorbeix tot, si saps trenar-ho bé, amb certa... No sé, per mi una novel·la sempre és una investigació, és una pregunta llarga, és una caixa de veus on poso totes les veus que, d'alguna manera, un parlament intern que tinc a dins que m'està dirigint en aquesta pregunta llarga, no?
Però hi ha a mi una cosa molt bonica d'aquesta novel·la, diguem-li com vulguem, artefacte, el que vulguem, però que al final hi ha una rendició a... Jo us he explicat moltes coses, me n'he anat per aquí, me n'he anat per allà, però després arribo, és a dir, com el mateix personatge, ha estat un temps que s'ha fet digitalitzar la memòria. Arriba un punt que ja no pot aguantar-ho més, té memòries del passat, de la seva família, de totes les coses que li han passat, se'n dona compte que és igual que tots els altres humans i diu, saps què? Torno al meu cos, perquè encara que hagi de pagar lloguer, a mi m'agrada estar al meu cosset. M'agrada ballar. I quan passa això... se'n va a l'oracle, se'n va a diferents oracles, i el que fa és preguntar-li allò que farien les persones normals o les persones d'abans, ja no sé com definir-ho, i te'n vas a un amic a preguntar-li, a fer-li les preguntes, i te'n vas a algú que et tira les cartes. És a dir, que d'alguna manera, després de tot aquest viatge molt mental, tornem a la màgia, tornem a creure en la màgia, amb la fe, amb la religió, amb el que no es pot tocar.
Sí,
estem
perquè...
fent el viatge aquí de Rosalia, eh?
Exacte, una mica sí. Això és l'esperit dels temps, jo crec, perquè al final la memòria humana també, si la tradueixes a dades, queda com molt simplificada, no? I llavors, mentalment, diguem que podem arribar a molts llocs de la memòria, però al final una transformació és difícil fer-la tot sol i també sense la part somàtica. I hi ha com una reflexió sobre el dol, i els dols el que dic és que s'atreveixen, no? Hi ha una part de potser revisitar alguns llocs de la memòria i editar-los fins i tot, i això ho fem quan travessem etapes.
Ho fem bé, no? Clar. Ens inventem una mica el passat.
Exacte.
O agafem el que més ens interessa.
Exacte. Estem contínuament reeditant la memòria i d'alguna manera amb això la nostra identitat. I quan atreveixes un dol, hi ha un moment en què no et pots saltar la part del cos. O sigui, hi ha un moment que toca viure-ho i fins i tot patir-ho, no? I llavors ella... Quan ja toca arribar al cos, doncs és quan es desdigitalitza i buscant més raons més enllà de la lògica, doncs és quan se'n va la tarotista, perquè no troba sentit.
És que m'encanta.
No troba sentit, no?, sí. Aquella situació. Uh-huh. I jo crec que hi ha alguna cosa de lo aleatori, de la màgia, de tot allò que no és racional, que obre camins nous, que al final el nostre cap és una mica el que vinc a dir, i emocionalment també, és com un urbanisme que funciona amb uns carrers principals i tots funcionem d'unes maneres. Quan algú ve i ens ho trenca, posem una tirada de cartes que et surt una cosa inesperada, de cop es crea com un curtcircuit que jo crec que et dona una visió nova, no? Per no dir que hi ha gent amb una intuïció increïble i que també quan et veu, clar... la imatge de veure el cos d'algú i les seves reaccions, això és algo que una IA no tindrà mai. És a dir, una IA, bueno, vés a saber, no? Però, diguem, la vibració de la persona, hi ha gent que, bueno, jo crec que moltes d'aquestes tarotistes el que són és persones amb molta intuïció, molta capacitat de llegir.
Més tarotistes i menys IA.
Bueno, tot plegat. Jo sóc fan, de la IA, segons sí. com, fan... per fer-la jugar a contrapèl, per moltes coses divertides, no per imitar l'humà ni fer veure que escriu com un humà ni res d'això, però la IA detecta patrons brutalment, o sigui, hi ha coses que les fa molt bé, però no té cor, no té subjectivitat, per tant... No, al final l'està imitant, no? I això s'ha d'anar amb cuidado.
De fet, aquesta memòria d'Eco és una memòria d'una persona, i això és el que la fa diferent a moltes pel·lícules que hem vist, al Her a la pel·lícula Her, i a molts altres on creem una nova persona a través d'una veu. Aquí la veu és molt important, i és molt important perquè estem parlant d'Eco. I l'Eco és... una manera d'una veu, però en el fons transformada. O sigui, quan cridem en un pou, el que sentim no és la nostra veu, és una deformació.
És un reflex sonor, sí, sí.
I llavors vol dir que nosaltres també estem una mica deformant-nos?
En quin sentit? Deformant-nos en quin sentit?
No, a nivell del que érem, del que és important i del que ja no és important. Per la vida, per viure... perquè la intel·ligència artificial, perquè les xarxes socials ens han modificat tant que hem perdut la nostra essència com a éssers humans.
A veure, jo crec que sempre hi ha una mediació cultural, social i una essència pura, no, humana, individual, no existeix. Jo crec que que contínuament ens estem co-creant els uns als altres amb tots els sistemes simbòlics, tècnics i socials. Per tant, això de la individualitat essencial i tal, jo crec que, bueno, sí, hi ha una petita ànima dins de cada un de nosaltres, però som molt menys originals del que pensem. O sigui, jo veig a les persones, i a mi particularment, com una acumulació d'estrats d'inputs, no?, i influències i d'ecos de persones que m'han configurat, literalment, no?, i d'influències que tinc, d'amics, d'entorns, no?, I també de sistemes tècnics, i el més fàcil és veure com en els joves que estan molt a Instagram acaben transformats físicament per la influència de veure aquelles imatges, no?
L'amor romàntic, per exemple, que sempre ens agrada molt preguntar al programa per aquest tema, i aquí hi és, perquè és aquesta idea, l'amor idealitzat, creus que també ens ha pertorbat, ens ha deformat les nostres vides?
Absolutament. Però hi ha qui més qui menys, eh? Jo tinc... Bueno, la meva teoria personal és que quan hi ha uns models familiars molt, molt sòlids i molt ben posats, és més difícil que la persona, crec, pel que he vist, caigui davant de certs encantaments. Però si per alguna raó... hi ha una mica de massa d'espai per la imaginació en la biografia d'algú, sigui per absències, sigui perquè no hi havia una peça o una estava mal posada, llavors allà s'obre un gran camp, no?, per imaginar l'amor, perquè potser no l'has tingut modelat físicament.
De fet, hi ha una cosa que ara que dius m'ha cridat molt l'atenció del llibre, que al final hi ha un moment que la dius en una conversa d'aquesta protagonista amb el seu pare, que aquesta nena és molt mona, molt maca, i el seu pare li diu, no t'acostis a cap nen a l'escola, que el teu nòvio sóc jo. I he pensat que des d'aquesta falla tectònica podien passar moltes coses.
Sí.
No em sembla una gran frase per dir una criatura.
Bueno, són coses que a vegades els pares i els fills i... O sigui, que es diuen de broma, no?
Sí, de broma, però...
De broma, de broma, no? Però el llibre estava... Bueno, o aquest capítol concretament de Viatjar per la memòria està ple de petites ordres verbals que estan configurant la memòria, no?, del personatge, no?, des de petita, i aquestes ordres són els ecos que després doncs, crearan una imatge de l'amor romàntic molt idealitzant i molt basat en el romanticisme. No?
No, i la idea aquesta de que el teu pare és el teu nuvi tampoc no ajuda gaire després a trobar nòvios normals.
No, clar, llavors cadascú té els models que ha vist a casa, no? Sí, sí.
Alicia Koff, moltíssimes gràcies. Memòria d'Eco, altra editorial. Ens ha agradat molt aquest viatge.
Moltes gràcies.
Anem a digitalitzar el nostre cervell una estona i ara continuem el programa quan falten res, 20 minuts perquè arribem a les 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio i marxem amb la Nina Simón. No, no marxem encara, però anem a la Publi.
Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
Vaja, ens encanten les novel·les d'Alicia Koff i teníem ganes que una mica amb l'excusa d'aquesta memòria d'Eco teníem ganes de parlar perquè últimament veiem que les apps de cites ja no estan tan de moda com estaven. Després del seu auge, que va canviar la forma com les persones es coneixen, les noves generacions diuen que s'han cansat de la superficialitat i de la frustració en què s'han convertit aquestes plataformes. La nova tendència o l'alternativa a les interaccions digitals són les relacions aquelles de cara a cara, allò tan antic, sense filtres, sense likes, sense focs. Una dada que la tenim aquí. Les descàrregues d'aplicacions de cites han disminuït un 20% en els últims anys. I a mi, clar, m'encantaria saber si les dones també estan en aquest 20% o no. O és una cosa que està passant tant a homes i a dones. I per això tenim ganes de parlar amb Mònica Brani, que és divulgadora i terapeuta sexual. Mònica, com estàs?
Hola, Montse, què tal? Com estàs?
Bé. Escolta, estàs d'acord que apps com Tinder, Bumble, Grindr s'han estancat, diries, i van de baixa? Sí. Què passa aquí?
Pues mira, yo creo que como todo fenómeno tiene un momento de auge y de tendencia máxima y luego, como cualquier cosa, ¿no?, empieza a perder fuerza y evidentemente pues también calan las descargas y todo lo que conlleva pues este mismo fenómeno, ¿no? Entonces sí, probablemente las nuevas generaciones estén en un momento de cambio, de inflexión, donde prefieren un contacto más genuino, más humano y menos virtual. Entonces sí, estoy de acuerdo.
¿Y por qué creus que ens hem afartat? ¿Perquè ens cansem d'allò que ens sembla molt bona idea fa 3 setmanes o...?
Mira, pues puede ser. Por un lado también el efecto novedad, ¿no? Y es tan sencillo como esto. Cuando ya algo está visto, ya sabemos los pros y los contras, entonces esa curiosidad tan genuina del principio empieza a disminuir. Pero también hay un fenómeno que se ve menos y es más civilino, y es el hecho de que las aplicaciones de citas son herramientas y nos ayudan muchísimo a conectar, pero a la vez no pueden generar ese contacto humano. Eso depende de nosotras y nosotros. Y es algo que a lo largo de estos años hemos visto que por el hecho de utilizar aplicación de citas no funcionaba necesariamente. Entonces creo que hay una contratendencia, ¿no?, en esto, en quizás querer conectar desde otro lado, desde un vínculo mucho más presencial.
¿Tú crees que, por ejemplo, las dones han quedat més escarmentades? No sé si abans, potser no senties l'entrevista amb l'Alicia Koff, però parlàvem de que moltes vegades, és a dir, per com ens han educat, hi ha de tot, però hi ha moltes dones que busquen parella a les apps i ens trobem potser el perfil dels homes que busquen anar més a lligar. I crec que hi ha un punt, com que moltes dones van perdent com interès per això, perquè saben que podríem dir que les apps de lligar prendran mal, els anirà malament.
Sí, tiene mucho sentido. De hecho, está totalmente desvinculado a través de las apps de citas el hecho de generar un vínculo emocional con el hecho de tener la oportunidad de conectar sexualmente con alguien, ¿no? Es algo que antes quizás iba en paralelo, digamos que corría en los mismos carriles y ahora mismo está desvinculado. Entonces sí creo que mucha gente se está, digamos, está priorizando el hecho de poder tener un vínculo más emocional, no necesariamente romántico, pero más humano y relacional, y no tanto sexual y superficial.
¿Dirías que hay molt masclisme a las apps en general?
Pues, buena pregunta. No tengo datos a mano en este sentido y sería interesante verlo, porque creo que tenemos muchas creencias arraigadas en este sentido. Yo creo que las aplicaciones de citas no son necesariamente ni malas ni buenas, pero sí que es verdad que facilitan ciertas conductas. Entonces, es probable que se insinúe una conducta más machista, pero porque realmente el sustrato cultural y social del que venimos lo es. Entonces, sencillamente es un medio más en el que se transmite eso.
És com una representació del que som, doncs també ho trobem a les cites, oi?
Correcte, correcte.
A les apps de cites. Edatisme, exacte. Aquesta idea també, idealització, jo crec que també és un món on cada, com dèiem, a la vida real es menteix molt, És a dir, hi ha molta pretensió de coses que no són realitat i suposo que això també crea fatiga.
Sí, de hecho se habla de burnout, ¿no? En las aplicaciones de citas. Tanto por un lado hay un fenómeno de que siempre podríamos encontrar algo mejor y se da justo por el efecto catálogo que tenemos en las aplicaciones de citas, donde si encuentro a alguien que me parece bien, pues quizás el siguiente me parece mejor. Entonces, no sabemos bien si podemos tomar una buena decisión delante de una buena opción. Y por otro lado también porque se generan muchísimas, muchísimas conductas de ghosting, de ambigüedades relacionales. Esto yo lo veo mucho en consulta, de que hay gente, no solo joven, sino que incluso millennials o edades más avanzadas, que no tienen muy claro qué tipo de vínculo se está construyendo con una persona que han conocido a través de una app de citas.
Explica'm una mica més això perquè ho trobo molt interessant. Vols dir que tot es refereix una mica a aquesta mena d'amor líquid, d'aquestes relacions que no saben ben bé què signifiquen. S'ha trencat com el paradigma aquell de l'amor romàntic, de la parella per sempre, del príncep blau.
Sí, lo cual a mí me parece realmente una ventaja, ¿vale? Porque
sí.
Verdad que veníamos de un relato muy castigante en ese sentido, ¿no? Donde se romantizaban conductas que no tenían ningún sentido, o por lo menos las definiríamos a día de hoy tóxicas o disfuncionales. Entonces ese es el lado positivo, digamos que hay más opciones para conectar, más opciones para construir o para sencillamente pues tener un vínculo humano más hecho a medida para las personas que, bueno, realmente se están vinculando, ¿no? Por otro lado, es verdad que esta forma de dividir lo que es lo emocional y lo sexual, pues genera a veces esta distorsión de, bueno, pues entonces, ¿qué somos? Estamos quedando, estamos teniendo cierta complicidad, pero ¿hacia dónde va? Entonces, ahí el tema no es tanto la aplicación de citas que favorece, digamos, el encuentro entre dos personas o más, sino el tipo de comunicación que se puede desarrollar a partir d'allí.
Clar, la pregunta aquesta de què som tu i jo és molt antiga, en realitat. Vull dir, l'hem dit abans a les apps de cites. Sempre hi ha el dubte aquest. I tu i jo, què som?
Sí, totalmente. Yo creo que es la duda ancestral de cualquier pareja que empieza o de dos personas completamente diferentes que intentan encajar dos vidas completamente diferentes. Pero es una pregunta muy necesaria y que creo que también puede generar una oportunidad para entender quiénes somos y quién es la otra persona, más allá del resultado. Pero creo que es una pregunta que deberíamos hacernos sin tanto pudor.
Yo aquí diría y añadiría que el qué somos va acompañado de con cuántas personas estás hablando a la vez, ¿no? Una mica, porque ahora se está hablando al igual con 20 personas a la vez y esa es la diferencia respecto a antes. Y la otra es la impunidad. Es decir, una persona puede estar usando una persona tras otra y gosteando y en el ámbito digital no hay un récord, no hay una fama que se gana esa persona y luego la siguiente está avisada. Y eso no lo digo yo, lo dice Bailús en Intimidades Congeladas, que no hay ningún mecanismo de protección social como antes era la fama que se ganaba alguien en el amor. Clar,
vols dir que abans hi havia amics que t'avisaven i et deien, compte que aquest és un perla.
Este es un calavera. A mí esto una amiga tuya me lo dijo una vez. Sí. Y ahí me ahorró mucho tiempo. O sea, es que realmente estalvio molt de temps una amiga que et diu, cuidado amb aquest. Imagina't el que te'l trobes només allà amb una cita a la mar de Racladet, no? Allà tot portant-se bé. Però és un calavera, t'ho han dit, saps? I mai falla que és un calavera. T'ho diuen pel teu bé, mai falla. Uh-huh. I, en canvi, a mi me l'haguessin colat moltes vegades.
Clar, Mònica, tu creus que potser les apps hauríem de fer allò, no sé, semàfor vermell amb alguns personatges o què?
Jo crec que sí, un crèdit d'honestedat.
Exacte.
Sí, un poco un review, ¿no? Como si fuese TripAdvisor o una de estas.
Eso ya existe, ¿eh? Se ve que unas chicas montaron una web de reviews de hombres para conductes peligroses, perquè aquí les vulnerables som nosaltres, en este cas.
Tu creus, com diu l'Alícia, que nosaltres som les vulnerables? O diries que això també està canviant?
O sea, más.
No, yo diría que desde el punto de vista estructural, a nivel social, seguimos un poco en el mismo punto. Lo que sí tenemos más conciencia, y por lo menos hay más debate público sobre esta temática, pero aún falta mucho camino por recorrer, y sí, seguimos siendo efectivamente un colectivo muy extenso, muy oprimido, reprimido y sobre todo sin el privilegio que tiene pues otra parte, ¿no?, de la población. Entonces estoy 100% de acuerdo con esto. Luego la metodología de cómo poner un review, bueno, eso es más tricky, pero estoy 100% de acuerdo con que es verdad que nos exponemos muchísimo a riesgos. Sí, es una conversación bastante común que podéis tener con amigas de he quedado con esta persona y te paso la ubicación. Claro, esto no es casual, ¿no?
Si fem les dones això és que passa per algun motiu.
Sí. I heard that you settled
down, that you found a girl. No m'agrada parlar amb aquests termes, Mònica, però clar, tu ets sexòloga i no sé si hi ha errors que cometem o bones pràctiques a l'hora de lligar en aplicacions. Tu creus que existeix alguna mena de codi deontològic a les apps o això és, no sé com dir-te, campi qui pugui?
No, yo creo que es una muy buena pregunta porque no tenemos suficiente educación sexual y emocional. Entonces, recordar que la comunicación tanto afectiva como sexual es importante, sino central, en estas aplicaciones, creo que es fundamental, sobre todo para relacionarnos de la forma más correcta y de la forma también más protegida, ¿no?, entre comillas, hacia nosotras y hacia la otra persona, que también es una persona que se está exponiendo. Entonces, yo lo que recomendaría desde luego es comunicar nuestros límites, expectativas y encontrar a ver si la otra persona también se ubica en esos perímetres.
Important, eh? Posar límits, saber el que volem, que sembla obvi, però costa, perquè totes tenim la nostra motxilla a l'esquena i diem, ai, si dic això, ara aquesta persona marxarà o no em tornarà a trucar, no? Mònica Brani, divulgadora i terapeuta sexual, moltíssimes gràcies per fer-nos una mica aquest retrat. Moltíssimes
gràcies.
Bona nit, merci.
Bona nit. Yo quise vivir contigo, no morir por ti. Yo quería reír contigo, pero no llorar por ti.
Nosaltres tampoc volem plorar. Roser Parera, com estàs?
Molt bé,
et sumes aquí. Què, quan ens posem una app de cites naltros?
Ai!
Per lligar entre naltros, perquè, ostres,
no està. L'app, ja.
No, vull vindre a dir que pel que sembla, fora fa molt fred i és un lloc molt incòmode.
Sí,
el que ens estan explicant.
Sí.
Escolta, hi ha experiències de tota mena i curiosament va sortir al carrer i ho vas veure.
Sí, vam sortir al carrer, les dones i els dies, i vam preguntar, perquè ja saps que el millor on es se sap és preguntant.
Al carrer, aquella cosa tan antiga,
sempre,
on hauríem d'anar a lligar, també.
Sempre.
Ja no ens en recordem.
I com deies, hem trobat experiències de tota mena, i curiosament, les més joves diuen que això de les cites ja no cal, les apps de cites ja no cal, i les que diuen que sí, doncs la veritat és que les recomanen. Escoltem-ho.
Em dic Eva, tinc 20 anys i mai he tingut cap aplicació de cites instal·lada al mòbil. No m'han acabat de treure mai massa. Tinc alguna amiga que utilitza aplicacions que no són l'objectiu de tenir cites, però elles les utilitzen per això, per exemple, Snapchat.
Em dic Noemí, tinc 33 anys. Actualment no tinc cap aplicació instal·lada de cites. Vaig tenir Badoo i Tinder i els meus companys van tenir Grindr. La recomano? Sí, clar que sí. I he quedat amb algú? No em va fer falta.
Soc la Carla, tinc 20 anys i no, mai m'he instal·lat una aplicació de cites. Considero que no cal. No crec que sigui una gran forma de lligar i perfectament et pots trobar gent del teu poble, llavors això em fa com una mica més de vergonya.
Soc la Laia, tinc 22 anys i sí que he tingut aplicacions. He tingut Tinder i he tingut Bumble quan les tenia i dedicava poc temps, però sí que és veritat que cada dia l'obria. Basant en la meva experiència, sí que recomanaria aquest tipus d'aplicació. De fet, l'he recomanat a alguna amiga.
Em dic Anna i tinc 43 anys. I actualment sí, tinc Tinder. He quedat alguna vegada amb una persona. Algunes han sortit bé i algunes no. Jo crec que molta gent utilitza aquestes aplicacions. Molta més gent de la que ho diu.
Em dic Anna, tinc 20 anys. I sí, m'he instal·lat Tinder, ara actualment no, i no hi dedicava gaire temps al dia. La meva experiència va ser bona, realment. Crec que s'ha de tenir una mica de cuidado amb, bueno, el consum de persones i el fet d'estar seleccionant i definint si t'agrada o no una persona amb un sol clic, i jo vaig ser molt conscient d'això.
Soc la Susana, tinc 67 anys i mai he utilitzat una aplicació de cites, però mai és tard.
que és un missatge d'esperança.
Ai, exacte, mai és tard. Escolta, es veu que als 67 les coses estan més clares, tothom sap posar més límits i es veu que va millor la cosa, m'han dit.
Sí.
A mi m'han parlat de dues coses i aquí no sé si Alicia et vols sumar a la conversa, però el tema del consum i també amb les expectatives que hi vas. Jo crec que és important tot això. Vull dir que no és igual per tothom.
No, evidentment. I hi ha un tema del que no hem parlat abans amb la Mònica Brani, però que, mirant la informació, que és l'slow dating, que es diu Agafa't un calma, que era una mica això, no? De que abans d'anar a buscar alguna cosa, primer potser que et preguntis a tu què vols, no? Una mica primer que et coneguis tu per anar a buscar
per anar per aquests mons de Déu.
Ah, exacte. Primer, a veure què fem a casa, no? Però bé, escolta, Montse, et proposo escoltar una altra experiència, perquè no sempre tot són bones experiències.
Hola, sóc la Laura, tinc 43 anys. Mai havia tingut instal·lada cap aplicació, en aquest cas, doncs, de cites, excepte doncs, quan em vaig quedar soltera. La vaig tenir uns 3 o 4 mesos i dedicava aproximadament potser una hora al dia o potser un palet més, no? Vaig quedar amb 4 nois. Un d'ells, doncs, vaig repetir i la veritat és que molt bé. L'aplicació es diu OkCupid, i és l'única que he tingut. Jo ho recomanaria com una via més, això, per conèixer gent. Me la vaig treure doncs, perquè vaig tenir una mala experiència amb l'última persona i vaig decidir doncs, eliminar-la.
Males experiències, m'imagino que hi ha de tot, però hi ha generacions que sí que jo crec que hi van més tranquil·lament i d'altres no.
Exacte. I mira, jo, per exemple, aquesta, la OkCupid, que no en tenia ni idea, es veu que és més coneguda doncs, per ser més profunda. I també hi ha un altre testimoni, que no l'escoltarem, però que m'ha fet molta gràcia perquè ens ha explicat que va conèixer el seu actual marit fa 25 anys a través del xat de terra, que és una mena de Tinder.
És un pre-Tinder, una cosa dels 90, els xats.
I pues això, abans que existissin les aplicacions, i que era per SMS, al·lucinant, eh? Vull dir...
Pues has de tindre en aquell moment molts diners dintre del mòbil, perquè en aquell moment els SMS valien diners, eh?
Sí.
Si vés dintre la targeta plena.
Doncs mira, noia, no ho sé, però va durar 15 anys, eh? I al final, doncs,
va plegar. I el de les cartes d'amor, com ho tens tu? Allò d'escriure cartes d'amor, allò de penpals.
Ai, m'agradava molt,
És que era maco, del penpal. Doncs...
Però ara ja no. I voldria, abans de que acabéssim,
sí?
volia agrair a la Maria Ambellot, que és la nostra estudiant en pràctiques, que és la que va anar a recollir doncs, aquests testimonis, i que moltes gràcies pel seu bon fer.
Doncs escolta, Roser Parera, nosaltres anem a baixar-nos l'aplicació ara. Ho deixem aquí, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Maria Ambellot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem, dijous sant, amb la periodista Mar Bermúdez, que acaba de publicar el llibre Els pecats d'una feminista després de doncs, patir un abús pel seu propi cap a la seva feina. Així que demà us sentirem a Catalunya Ràdio.